Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Com esteu? Molt bona tarda des de la sintonia de la cadena Pirenaica. Bona tarda, Ricky.
Bona tarda, Candela. Bona tarda, senyores i senyors. I, com sempre, gràcies i benvinguts a la segona part del Passeu sense trucar. Avui és divendres. Per molta gent, doncs, tindrà uns quants dies de festa.
Sí. Molta gent farà pont.
Molta gent farà pont, perquè la revetlla és dilluns i dimarts és Sant Joan.
Festiu només, recordem, a la parròquia d'Andorra la Vella.
Exacte, nosaltres el dia de Sant Joan estarem aquí, eh? Venim a compartir amb tots vosaltres la coca. Sí, sí, ja comprarem coca i qui vulgui venir doncs, aquí en camp, doncs amb molt de gust li donarem un bocinet de coca de Sant Joan. La coca de
Sant Joan. I en canvi serà festiu el dilluns aquí en camp, eh? Que és la festa del poble, així
Exacte.
Que el dilluns no hi serem nosaltres.
No, el dilluns no hi serem. Bé, dit això, anem a veure, perquè, clar, és important saber quin temps farem o quin temps tindrem.
Al llarg d'aquests dies, no?
Això mateix.
Doncs l'Adrià té la solució,
vale.
Si més no, va resposta.
Vale.
Bona tarda.
Hola, bona tarda. El temps d'aquesta tarda estarà encapçalat per l'aparició de nuvolades que descarregaran alguns ruixats de tarda de forma irregular. Oh. Ho poden fer a tot el país, però principalment afectaran el centre i sud d'Andorra. Amb tot avui la temperatura no variarà pas, les màximes assoliran valors com els d'ahir. Pel que fa al cap de setmana, dissabte tindrem un matí de sol, tarda amb algunes nuvolades i en principi sense precipitacions, però no es pot descartar algun plogim o alguna roina que pugui arribar des de l'est del
punyetera.
País, en aquest cas des de Catalunya. Poqueta cosa tot plegat en cas que arribi a caure. Diumenge també tindrem un matí assolellat, però amb núvols a partir de migdia. La tarda de diumenge serà molt inestable, amb ruixats, alguna tempesta i també alguna tronada local que pot descarregar amb força. Tot plegat amb un cap de setmana en que les temperatures no experimentaran oscil·lacions importants.
Com que farà força calor, doncs, clar, plourà una mica.
Clar, normal, ben normal. Ben
molt
normal.
Bé, si voleu anar al millor restaurant del món 2025, heu de fer uns quants milers de quilòmetres, perquè està una miqueta lluny.
Sí, sí. Concretament, és un restaurant que es diu Maido i que està a Lima.
Això mateix.
Per tots aquells que jaleu com una lima, doncs
una
mira,
lima.
Allà teniu el restaurant que es corona com el millor restaurant del món 2025. I el Echevarri, doncs, torna a quedar segon. I ara ens expliquem una mica.
També el Diverso del David
Muñoz.
Ha quedat en el top 5. El Maido, com us dèiem, que està dirigit pel xef Mitsuharu Misha Tsumura, el millor del planeta.
Impressionant.
Capital del Perú, a Lima. De fet, és notable l'ascens per la gastronomia peruana. Maido, conegut per la seva cuina Nikkei, una fusió de tècniques japoneses amb productes peruans, va passar del lloc 5 al 2004 a encapçalar el rànquing aquest 2025.
Exacte. I en segon lloc, doncs, repeteix aquest Asador Echevarri, que es veu que és sensacional. Avui estava escoltant el Jordi Fuster, el Jordi Basté, i deia que es menja...
Ai, deu haver anat ell, clar.
Home, m'imagino que sí, m'imagino que sí.
Molt bé, molt
Això
bé.
Està ubicat a una població que es diu Atxondo,
Biscaia.
Biscaia, sí, sí, sí. I no... O sigui...
És el segon del món?
Sí, sí.
Però és el millor d'Europa.
Ah, això mateix, això mateix, això mateix. Es deu
I tenen un molt bon sommelier, que és el Mohamed Benatadlah, que, de fet, ha estat reconegut com el millor del món, en la seva categoria.
Carai, tu.
I anem a conèixer quins són, doncs, els 10 millors. Anem de el millor fins al...
El número 10.
El 10,
El 10. El
Com us dèiem, Maido, que està a Lima, Perú, Asador Echevarri, a Atxondo, Espanya, Quintonil, la ciutat de Mèxico...
Aquest el puc dir jo.
Sí.
Diverso, a Madrid.
L'Alchemist, a Copenhague, Dinamarca...
Aquest també el puc dir jo. Gaggan, a Bangkok, Tailàndia.
Anem cap al Japó i trobem en el setè lloc Cézanne, a Tokio.
Sí. Després també tenim una a París, a París de França, que és la Taula de Bruno Berjus. O Berjus, no?
I una altra al Perú, també, i també a Lima, eh? El Cajole.
Vale, i aquest, el desè, és a Buenos Aires, i aquest és fàcil de dir. Don Julio.
Ah, Don Julio.
Don Julio, eh? Com els puros, que eren Don Julián, doncs aquest és Don Julio. Don Julio. Molt bé, ja ho sabeu, eh? Teniu, doncs, aquí per triar i remenar.
I, si aneu... I escurar la butxaca.
Això sí, perquè baratos no són. Bé, pel que fa a les audiències, ahir a l'Hormiguero tenia Plex, que és un matalàs collonut, eh?
No, allò és Flex.
Ah, és Flex, tens raó. Bé, 1.905.000 espectadors. En segon lloc, hi havia el partit del Mundial de Clubs, que en aquest cas era l'Inter Miami, és a dir, los amigos de Messi.
I Messi.
I Messi, evidentment, que jugaven contra el Oporto.
I que va perdre l'Oporto.
Sí, va guanyar 2-1 a l'Inter Miami i, a més, amb un gran gol, com sempre, de Leo Messi, que continua doncs, fent gols. 1.380.000 persones. Tercer lloc per la Revuelta. Hi havia concretament a la Lara Álvarez i els Estopa, 1.195.000 espectadors. I després també destaquem que el cinquè programa més vist va ser el d'Andreu Buenafuente, Futuro Imperfecto, que parlava dels arxius corruptes. Sí, sí. 979.000 espectadors, perquè a més, vull dir... té unes molt bones audiències i a més amb uns horaris...
Va tard.
Amb un horari bastant, com diu la Candela, tard. I també hem destacat que el nou programa més vist va ser el d'Eva i Nicole, concretament 732.000 espectadors. I també...
Sí.
Ens ha cridat l'atenció perquè, clar, els canals temàtics, els famosos... canals de la TDT,
això.
Doncs hi ha un canal que en aquest cas és el Neox, que a les dues de la tarda, 47 minuts, hi havien 334.000 persones veient un programa.
Los Simpsons. Sí, senyor.
Incombustibles. I mira que porten anys. I amb unes audiències espectaculars.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Cultura Jajan. Amb Josep Maria Mangot.
Doncs vinga, que sempre ve de gust parlar... sigui de llibres, sigui de pintures...
Sigui
de fotografia, sigui del que sigui...
Del que sigui.
I parlar, doncs clar... amb el bon amic Josep Maria Mangot. Com estàs, Josep Maria?
Bé, la veritat és que estic bé.
Estàs bé?
Sí.
No ens podem queixar. Sí. Bueno.
No ens podem queixar.
Perfecte.
La veritat sí que
sí. Josep Maria, com està el mundo, Facundo?
Ah.
Sí, la veritat és que la situació és una mica inquietant.
Déu-n'hi-do.
Sempre... pensem que estem lluny de tot i que en principi, doncs, bueno, no sé, si li pugen els arancels a no sé qui, pues, però no ens equivoquem, eh? En realitat, estem exposats igual a tothom a rebre per una banda com...
I tant, estem al món.
Pensava, exactament, pensava que el primer que possiblement ens podem trobar és una altra onada de refugiats.
Sí.
Amb lo fàcil que és avui en dia.
Sí.
Andorra.
La veritat és que és
és lo que hi ha.
Escolta,
que et
volia preguntar, perquè sí que també poc o molt ho segueixes, què t'està semblant tot aquest festival mundial del circ que s'està produint a les files del Partit Socialista, amb els tres tenors, tenim a tots, los tres tenores, eh?
Sí.
Bueno, en fi, no sé.
Una colla de desaprensius.
Sí.
És llestimós. És llestimós, com també inclús et diré que el paper del cap de govern intentant donar a entendre que com això que diu, que no va amb ell, o sigui, que ell no sabia nada.
Sí.
Bueno, no sé qui s'ho pot creure. No? Cert que hi ha una situació complexa perquè, evidentment, els altres no tenen capacitat per fer res. sigui, no tenen capacitat, perquè l'única possibilitat que té, i els va retar de mala manera, i els va dir, bueno, pues, si tan malament ho faig, feu una moció de censura. Mm-hmm. Vale, molt bé. Mm-hmm. Però, clar, els altres no faran una moció de censura si no saben que la poden guanyar.
Ja, clar.
I, evidentment, l'equilibri és molt inestable. I bueno, al final, a la part que a nosaltres ens afecta i ens toca, más vale loco conocido. Perquè a tot el lloc on han anat a parar aquesta mena de coalició entre el PP i Vox, el primer que ha rebut ha sigut la llengua. Això per començar. I, clar, això és una cosa que a mi personalment m'inquieta una mica, no? Vull dir que associar-se amb Vox, que són la gent que defensen unes idees de, pràcticament abans de la guerra civil, perquè aquests no són de després de la guerra, són d'abans de la guerra, home, és inquietant. Vull dir que és inquietant que aquesta gent pugui arribar a tindre el poder al país. Però ja vam veure què va passar quan hi havia el Partit Popular. O sigui, a mi el que d'alguna manera em rebota és que siguin capaços d'acusar els socialistes de mafiosos i de corruptes quan ells no tenen diputats, tenen imputats. O sigui, pràcticament el PP està imputat de dalt a baix.
Sí.
Qui s'escapa? A l'Aznar, perquè en primer que no li deu fer gaire falta, però s'escapa perquè realment és una mica més llest, m'entens?
Bastant.
En el moment en què tu et situes en una estructura que funciona d'aquesta manera, perquè aquí el que cal veure, el més greu de tot, és que això ni tan sols és finançament irregular. No, és que això era un finançament irregular que el partit no. Aquests tios es repartien els calés ells.
Sí, sí, i tant.
Això és vamos, ja és el colmo...
De la cara dura, és el colmo de la cara dura.
Evidentment, llavors dius, el moment en què... Però jo entenc que una persona que es posi en política... La teoria és que aquesta persona hauria d'estar al servei del bé comú. I al final ningú està al servei del bé comú, sinó està al servei de la seva pròpia butxaca.
Evident.
És llestimós, eh? Sí. Perquè a més això està creant un rebombori que mentre es passa tot això les coses importants no es discuteixen.
No.
I a més estem arribant a un nivell de barri baix, o sigui, com veus una sessió del Congrés i veus com es discuteixen, com s'insulten.
Sí.
Aquesta gent és la que està dirigint el país. I el que sortirà.
No,
perquè
clar,
tot això és una, per mi és una venjança de l'Avalos. És com que li han pres la piruleta, doncs ara comencem a engegar el ventilador i aquí rebrà tothom.
Esquitxar, no?
Sí.
Aquí ha tocat el Santos Cerdán, que era una persona que tenia inclús un prestigi. Més, és el que teòricament els catalans reconeixien, perquè és el que van a negociar amb els catalans i van a negociar amb el
Puigdemont.
Puigdemont, i es va fer fotografia.
Sí.
Clar, els interessa desacreditar aquesta gent, perquè hi ha molta gent del Partit Socialista que no està d'acord ni amb el Sánchez ni amb tot el que planteja.
No.
I això pensa que l'enemic el té a dintre, no el té a fora. A fora l'enemic teòricament està dèbil, teòricament.
Sí.
I el que passa que, esclar, el problema és que ell està mantenint ara com pot el fet de no anar a eleccions anticipades, perquè no té cap garantia de que tornés a guanyar.
No, segur.
No la té.
No la té, evident. Però, clar, també...
I, a més, pensa que té un... O sigui, està governant perquè està associat amb una sèrie de gent.
Que Déu-n'hi-do.
A mi m'està bé. O sigui, els de Junts no són pas ni han sigut mai de la meva corda, perquè considero que... No sé, sota el meu punt de vista no tenen interlocutors valables, m'explico? El turull aquell a mi em cau com una patada. I la paia aquella que sempre riu amb aquella cara que sembla el gat que s'ha empassat la rata,
sí,
el canari, i aquí em cau també, cau molt malament, que vols? A mi em cauen malament, no per lo que representen, perquè no és un problema de partit. No és un problema de que representi la dreta catalana, que al final, escolta'm, sempre ha existit la dreta catalana.
Home, i tant.
I durant molts anys la dreta catalana ha remenat les coses i tampoc ho ha fet tan malament. Tot i que, esclar, evidentment... jo crec que és molt difícil escapar al diner fàcil, a la corrupció, a disfrutar o a usufructuar el poder. El que passa que em semblen com molt de poca categoria que s'estiguin parlant per telèfon amb quina senyoreta de companyia aniran al llit. Jo ho trobo una cosa, ho trobo que està indecent. Ui. No m'escandalitzo.
Espera, no et sentim bé, ara.
Josep Maria, no sé per què ara...
T'ha caigut l'orella?
No.
Ara millor.
No, s'havia com una mica... No és que m'escandalitzi, perquè ja entenc que per molta gent tenir poder és poder disfrutar de tota una sèrie de coses que són com la... que van implícites, no?
Yeah.
Però em sembla d'una poca categoria a tots nivells, moral i personal, estar-se discutint amb quina senyoreta s'aniran al llit o...
Sí,
bueno,
sí,
el, que no,
una...
el que no estan comentant és quantes tonelades de coca es fotran a la nit del... O sigui,
és tan depriment,
que això després ho veus en una pel·lícula i pensen, hòstia, quina imaginació que té el...
La ficció supera la realitat.
És tan torrent, tot això.
Sí, mira, no sé qui li demanava l'altre dia...
Sí, que fes una pel·lícula.
Ah, sí, el Gonzalo Bernardos li demanava el de...
Sí, el Jesús aquell.
El de Torrente, el... Com es diu? El...
Sí, és igual, ja sabem d'aquí parlem.
El Segura.
El Santiago Segura, que fes una pel·lícula de tot això. De tota manera, qui m'encantaria que fos viu i pogués fer una pel·lícula és Berlanga.
Home,
aquest fotaria una gran pel·lícula.
Home, i tant.
Hòstia, aquest sí que el faria, la faria bona.
I tant. O sigui, és absolutament lamentable. Però bueno, fora d'això...
Doncs anem a parlar de cultura, que per això tenim.
Que per cert, era la que volies dir és la Míriam Nogueras.
Això.
Sí, exactament. Aquella cara que posa, aquella boca apretada, que no saps el que... Saps què dius? Ves aquesta senyoreta... ha anat com medrant a dintre del partit i ara, ostres, és que està, sempre surt a totes les televisions.
A tot arreu.
Vull dir, no vull dir això que una dona no estigui preparada. No vull dir això.
No, ja.
Vull dir, però em sorprèn. Hi ha tantes coses que encara em sorprenen i no m'haurien de sorprendre.
I espera't.
No, espera't.
I espera't que encara et sorprendràs molt més.
Evidentment.
Bueno, aviam, vinga.
Jo us volia parlar de l'exposició aquesta de la Thyssen.
La Thyssen.
Sí, si recordeu, l'any passat vaig anar a l'anterior que vam fer, que ja vam fer una cosa per un estil. I com que el format m'agrada molt, l'han repetit. És a dir, han fet, en primer lloc, han triat una sèrie d'obres de Cuixart. Cuixart és un pintor molt important perquè, d'alguna manera, pertany al grup de Dau al Set i és una de les generacions importants de pintors després de Picasso. És a dir, sembla que el món de l'art modern a Espanya s'acabi amb Picasso, Miró, després Escola el Tàpies, ara evidentment tenim el de Jonses al Barceló, però hi ha tota una sèrie de moviments, entre ells el del Dau al Set, que són molt i molt importants a nivell de l'informalisme. I Cuixart, per una banda, és informalista, però per altra banda és el senyor de les mines, fa unes mines que són com molt agradables de veure. No? Llavors, agafen l'obra de Cuixart, una obra seleccionada que no sé si tota és de la Baronesa, em sembla que hi ha quadres deixats, i el contraposa amb altres pintors que potser són més... Alguns són contemporanis i d'altres són pintors que ja pertanyen al segle XIX. Per exemple, hi ha un quadre de Maifrent o de l'Urgell, hi ha un quadre del... Hi ha un quadre del de Jonses, del Torres Garcia. O sigui, és una exposició que primer dona una visió com bastant àmplia de lo que és la trajectòria de Cuixart, però sempre llavors et permet... Ahir es va fer una taula rodona a la qual jo vaig estar convidat, i us explicaré per què. Curiosament, jo deia que el que tenen aquestes exposicions és que et fan conèixer pintura, que segurament doncs, no arribaries a conèixer, perquè són pintors que ja tenen el seu prestigi i tenen el seu reconeixement entre els experts i entre els coneixers, però amb la gent normal moltes vegades no arriba. No?
Yeah.
I llavors, doncs, una de les coses bones que té aquestes expressions de la Thyssen és que obre el meló de més gent interessant, que segurament, pues, si no és una persona molt i molt i molt picada, pues no els coneix.
No els coneix.
No? Llavors, han fet com l'any passat, van fer com una mena de concurs de maquetes i van triar uns músics del país.
Sí.
Van tornar a triar Fonorama. Fonorama és un trio format per el Quic Barroc, el Lluís Casauga i el Toni Gidel. Que el que estava a la taula rodona era el Gidel, que va explicar el mètode que feien servir, que a mi em va fer molta gràcia perquè jo ho vaig titllar de cadàver esquís. És a dir, un feia la base, o sigui, entre els tres li assignaven en funció del projecte amb un,
sí.
I aquest feia com de director d'orquestra,
ah.
I els altres complementaven, no?
Yeah.
I que està molt bé, és una bona manera de treballar amb equip.
Yeah.
Hi havia el David Sanz, que el David Sanz era potser el que és de formació com més clàssica, aparentment, me fa molta gràcia perquè ell va explicar que ell composava encara en paper i llapis, i llapis Stedler, i una goma Milan per esborrar les notes, no? que no s'atrevia a escriure les notes directament en bolígraf per si les tenia que tocar.
Yeah.
L'altre músic triat és en Jordi Claret, que és un violoncel·lista, imagino que deu ser família dels Claret perquè té la mateixa cara.
Ah.
Aquest no va venir a la roda de premsa. A la roda de premsa hi havia el Toni Givert, hi havia el David Sanz, hi havia la revelació d'aquest any, que és el Bernat Torres, que és el meu net, mitjà.
Ah.
Que ell es va presentar com que ell és el representant de la música urbana.
Uh-huh.
O sigui, tots els altres preguen, en certa manera, un cert classicisme dintre d'un ordre.
Sí.
La part de Fonorama sempre frega també el jazz i tot això.
Sí.
Però, en canvi, en Bernat diu que ell és un ideal defensor de la música urbana, del trap i tot això, però que ell intenta, d'alguna manera, intel·lectualitzar-la.
Yeah. Bueno,
escolta... és una roda de premsa com molt divertida, clar, cadascú es va poder expressar. La noia que conduïa la roda de premsa va formar part del comissionariat, la va portar molt bé, els va interrogar amb molt encert.
Uh-huh.
I la veritat és que després vam tindre ocasió de fer un tastet i jo ara hi tinc que tornar, perquè realment estaven tancant i tampoc em volia estar allà una hora mirant pintures. I
yeah.
Em vaig sentir fragments i veus clarament, vull dir, veus clarament quan el fragment està fet per una persona que més aviat té tendència a la música clàssica.
Uh-huh.
I quan el meu net explicava que ell bàsicament el que fa és deixar-se portar per l'emoció.
Yeah.
I llavors treballen amb... Sí que acaba fent la partitura, si toca, però realment treballa amb el so directament. No?
Yeah.
Tots van explicar els seus mètodes de composició. Per exemple, el David Sanz, hi ha un dels quadres que parla, és una dona gitana amb un nen a coll, i llavors ell hi fa intervenir les castanyoles. El Antoni Girard deia que amb un dels quadres que representa uns burgesos remant amb una barca, ell es va imaginar pel fons de la barcarola de l'Offenbach i llavors la van, diguéssim, estirar i desconstruir.
Mm-hmm.
Però, clar, va ser molt maco, perquè en realitat ells s'enfronten amb una peça que els hi dona un suggeriment i a partir d'aquest suggeriment composen una peça de 40 segons. Van de concentrar en 40 segons aquella emoció que els hi ha creat el quadre.
Mm-hmm.
L'experiment és interessantíssim. Jo l'únic que posava com a dubte és... Jo, quan vaig a veure una exposició, a mi em molesta estar la gent que tinc al costat.
Yeah.
O sigui, m'agradaria poder-la veure a les 9 de la nit, quan no hi ha ningú, i poder-me concentrar en cada quadre sense tindre ningú passant pel davant, pel darrere, i sentint comentaris imbècils. M'entens? Llavors, veure un quadre i sentint música, no sé si és el meu... No sé si és el meu ideal, no? Perquè o veig el quadre o sento la música, que té prioritat, entens?
Yeah. Yeah.
I ho vaig manifestar a la taula rodona,
no?
Però reconec que, en certa manera, és un estímul i també és una manera de donar a conèixer talents que el país té i que van evolucionant i que els tenim aquí.
Sí.
I que al final, vull dir, a vegades ens n'anem a buscar no sé què i aquí tenim una sèrie.
I ho tenim a casa.
I no parlo solament del meu net en absolut.
No, en general.
Els fragments del Claret són d'un lirisme boníssim.
Yeah.
I els d'en David Sanz, tot i que és, ja t'ho dic, com és guitarrista ell, tenen aquests afegits que li donen una modernitat, que ara hi poso un to d'unes castanyoles o hi poso un diàleg entre dos violins. Bé, la veritat és que va ser una vetllada com molt interessant i recomano vivament l'exposició, primera perquè és la possibilitat de veure una bona munió de peces de Cuixart.
Sí.
I després, altres coses, no? I perquè, esclar, hi ha, per exemple, un quadre que és pràcticament un dibuix d'en Torres García, que és un pintor d'aquesta època, anem a dir, cubista, que és conegut. Em sembla que en Torres García era uruguai, però estava aquí a Barcelona, no? Mm-hmm. I no sé, és, aviam, per la gent que li agrada l'art i tot plegat, pensem
pues que pinta bé, pinta molt bé.
Tenim una posició exactament per veure coses i les tens al costat de casa i és una llàstima que no se'n faci més bandera, vull dir...
Ja, yeah, ja. Yeah.
No sé, l'altre... Ara, per exemple, jo estic pensant aviam quin dia podré deixar a Barcelona...
A veure el del 50 aniversari del Miró.
El d'en Miró. A més, aprofitaré per potser fer la visita amb el meu net gran, que estudia arquitectura, perquè la col·lecció del Miró s'ha de veure, però l'edifici, que també és en Josep Llubicert, és magnífic.
Okay.
És la quinta essència, és les ensenyances de la Bauhaus passades per la gràcia del Mediterrani.
Perfecte, doncs mira, en parlarem en el proper...
La propera vegada.
Sí.
Aviam si em dóna temps.
Vale, Josep. Vinga, Maria.
Moltes gràcies.
Cuideu-vos, fins aviat a vosaltres.
Adéu-siau.
Una abraçada forta, cuida't. Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Doncs res, acabem. Us desitgem que acabeu de passar una molt bona primavera, que aquesta matinada arriba l'estiu.
Sí, senyora.
I tota cuca viu.
Efectivament, tens tota la raó. Bé, avui acabarem amb música...
Tranquilets, amb una cançó molt tranquil·leta.
Molt maca i molt maca. Avui fa anys Lionel Richie.
Sí, cantant, compositor, productor, discogràfic, personalitat de televisió als Estats Units... Als anys 70 estava al grup Motown amb el grup The Commodores.
Exacte.
I després va anar amb solitari, eh?
Sí, per exemple, la història és llarga, interminable, de tot el que ha fet aquest gran músic, que com dic avui fa anys, va néixer el 20 de juny del 49. El 1981 va escriure i va produir un disco petitet, un senzill, que va gravar amb un duet amb Diana Ross.
La cançó es deia Endless Love.
Això mateix.
I encara avui en dia continua sent un dels 20 senzills més venuts de tots els temps. Així que l'escoltarem.
Ara, de marques i rècords, aquest en té per parar un tren.
Sí,
ja t'ho ben asseguro.
Sí, sí,
el gran Lionel Richie.
Doncs ens trobem nosaltres el dimarts. Bona revetlla. I anem amb molt de compte... Aquí hi haurà molt de trànsit també per les carreteres.
I tant.
I calor i pluja i tindrem de tot una miqueta, eh?
Sí,
una abraçada ben forta. Adéu-siau.
Adéu-siau, a passar-ho bé. My love, there's only you in my life, the only thing that's right. Love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I want to share all my love with you. No one else. Oh,
Two hearts that beat as one. How nice has just begun. I'll hold you close in my arms. I can't resist your